A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
És el nostre temps de l'ADEC. Saludem a la Míriam Sánchez. Míriam, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia.
La Míriam ens acompanyarà en tota aquesta temporada i ens portarà, com sempre, a l'agenda de l'ADEC amb totes les activitats, que són moltes, Míriam.
Exacte, us posarem una miqueta al dia de tot el que estem preparant.
Moviment, hi ha moviment?
Força moviment.
Hi ha crisi, però hi ha moviment.
Sempre ens hem de moure.
Bé, és una bona reflexió aquesta també per començar, eh? Helena Cerete, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
L'Helena és de Cal Ramonet.
Sí.
Què és Cal Ramonet, Helena?
Bueno, Can Ramonet és una casa rural que tenim a Ribes. És un complex molt maco, de quatre casetes, petites. Bueno, hi ha de diferents mides, però pot allotjar fins i tot a unes 55-60 persones. I, bueno, volem promocionar una miqueta, ara que ve el temps, una mica d'aquest de rebaixa, diguéssim. I a veure.
Quan es va posar en marxa el negoci?
Ja fa com més de 8 anys, jo crec. Més de 8 anys. I ara, bueno, va començar així una mica més fluixet, i ara amb els anys la gent ens ha començat a conèixer, ve molta família, molta gent de fora, francesos, ara comencem a tenir un públic més de Rússia, uh-huh. O sigui que estem bastant contents.
Això és entre hotel rural, casa de colònies...
És un allotjament rural.
Un allotjament rural.
El que passa rural. Que tenim de públic de tota mena, des de grups d'escoles que venen a passar pues, 2 o 3 dies, grups de famílies que venen a passar l'estiu, una setmana, un mes... I després gent que ve de fora, per Sitges, per exemple, el que va ser el Sitges, pues, ha vingut molta gent per al festival.
Uh-huh. O sigui que han anat precisament a
sí,
buscar...
Per dos o tres dies. S'ha notat.
D'acord. Què defineix un allotjament rural? Poden ser moltes coses, un allotjament rural? Quan vosaltres us plantegeu, diguem-ne, reconvertir aquestes masies, aquestes cases en allotjaments rurals, hi ha un protocol molt llarg, que qualsevol casa pot ser un allotjament rural, s'han de complir una sèrie de condicions, com va això?
No, qualsevol casa no pot ser un allotjament rural, ha de complir una sèrie de normatives i de punts concrets, com, a veure, han de tenir un cert nivell, han de tenir una estructura, una sèrie de coses que hem d'anar treballant cada dia. No, una simple casa no pot ser un allotjament rural.
Ho dic per si això va més o menys com els hotels, fa falta una determinada superfície, fa falta...
No, amb això no.
Pots
fer la superfície que tu vulguis.
D'acord.
Des de petites, cases petites, com cases com Can Ramonet, que crec 4 cases. No és petita, és gran.
Això ho valida la Generalitat o...?
Sí.
Sí. És a dir, dins dels allotjaments rurals que pot haver a tot Catalunya, un s'hi pot incorporar,
sí,
la Generalitat valida.
La Generalitat valida i et dona unes normatives que has de complir per poder ser un allotjament rural.
D'acord. S'està notant la crisi?
A veure, s'està notant, però nosaltres no... La veritat que estem tenint sort perquè estem tenint una ocupació bastant bona per el que acostuma a ser i el que hem sentit d'altres cases rurals, allotjaments rurals o hotels rurals.
Heu passat moments pitjors?
Sí.
Sí?
Sí.
Ho dic perquè ja està bé que algú digui, mira, encara estem millor que fa...
Estem contents, la veritat. També estem treballant més que altres anys. Estem promocionant la casa molt a pàgines web, portals... també a com es diu, el que són tot booking, uh-huh. Tot rural, estem tenint moltes reserves d'aquí.
És a dir, per totes bandes, vaja.
Sí.
Per totes bandes, perquè ens deies que fins i tot russos?
Sí, ara molt rus.
Ara molt russos?
Sí.
D'acord, l'idioma és un problema?
Per nosaltres no. Donem molta informació abans d'arribar a la casa i quan arriben a la casa, o sigui que ho tenim bastant controlat tot això. Per ells l'idioma no és un problema.
D'acord. I els serveis semblants als d'un hotel, es pot fer mitja pensió, es pot fer pensió completa, es pot
bueno, nosaltres
combinar,
no donem,
o com
no
va
fem,
això?
No fem restauració.
No feu restauració?
No. En principi no. Sí que oferim, si volen esmorzar i volen dinar, doncs amb el morter de Cala Glòria estem començant a treballar.
D'acord.
I hi hauria la possibilitat.
Doncs anem cap al morter de Cala Glòria i saludem en Joan Ligonyo. Joan, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Què és el morter de Cala Glòria?
Bueno, el morter de Cala Glòria és un negoci basat en la tradició. És una cuina de menjar casolà català. Vale? La iniciativa la va tindre la Glòria La Torre, que és la meva sòcia, la qual fa ara pues, ja 9 anys va decidir sortir del seu negoci familiar de Vilafranca al Penedès, que també està basat en el mateix tema, per muntar el seu propi negoci a Sant Pere de Ribes. Bàsicament el posicionament nostre és el menjar com a casa, el menjar de la mama, el menjar de la iaia. És menjar per endur a casa. aquest és el negoci amb el que la Glòria va començar-ho, i ara hem començat a fer un segon negoci del que és el propi de Cala Glòria, amb el qual, per exemple, en Can Ramonet tenim tractes, que és amb el que l'Helena ha acabat d'explicar, per convertir-se en la cuina sòcia de 7 restaurants.
Què vol dir la cuina sòcia?
Bueno, vol dir que... A veure, això es ve degut sobretot a la necessitat imperant d'avui dia, degut a la crisi que tots coneixem, els negocis el que tenim que buscar és noves vies d'ampliar el nostre negoci sense la necessitat de fer noves inversions, que tots sabem la problemàtica que ja existeix avui dia al respecte. Uh-huh. No? Aleshores, una de les solucions que... no és un invent nou, hi ha exemples d'altres sectors que ho fan, es tracta de fer sinergies i compartir estructures per crear valor. El tema seria que si, per exemple, com ens ha dit l'Helena, Can Ramonet disposa del seu nucli de negoci, que és l'hospedatge, d'acord, i ells ara volen afegir valor donant serveis com bicicleta, etc., o posar una carta de restaurant, ells tenen dues opcions, o poden bé muntar una estructura amb inversió d'una cuina i fitxar amb un
personal, etcètera.
O bé tindrà una cuina descentralitzada, vale? A prop, evidentment, la qual, vull dir, amb la qual hàgim treballat una carta específica entre els dos i hàgim treballat l'escandall entre els dos de tots els seus plats.
D'acord, o sigui que estaríem entre un restaurant i un catering.
Exactament, és una
línia més o menys entre una cosa i una altra.
Correcte.
No?
El model concret que Cala Glòria proposem amb aquest aspecte, i torno a insistir, és dos models de negoci.
Sí.
Un és la nostra botiga, la qual qualsevol persona pot vindre i emportar-se el menjar calent, inclús per encàrrec, i el segon, que és el que ara proposem, que és el nou projecte, es tracta de poder oferir a hotels o restaurants, vull dir, una associació amb nosaltres, de manera que la diferència estaria que ells no és que comprin un plat a un preu, sinó que el que fem és treballar una carta específica i treballar l'escandall d'aquests plats, de manera que, igual que acordem quins són els costos que tenen que haver-hi en l'escandall, també acordem el preu venda públic que sigui competitiu per la zona on es treballa, i després parlem i negociem els marges que ens queden.
Una certa logística elaborada, per això?
Bueno, ja existeixen models similars. Per exemple, el més avançat que hi ha aquí a Espanya és el que a Mercadona li va permetre, entre altres coses, ser el líder de l'alimentació per sobre de Carrefour, que és el número 2 del món. Mercadona, a diferència de la seva competència, la resta de la distribució, ha aconseguit posicionar-se com amb la seva marca, per exemple, Hacendado, com el líder en el mercat, gràcies a que el tracte que ell té amb els seus proveïdors per envasar i fabricar els productes en els que posa la seva marca, es tracta no de tant un proveïdor al qual negocia en base a un concurs de preu amb unes característiques tècniques, sinó amb què precisament és el model que us explicava. Ell busca un proveïdor en el qual puguin compartir la compta d'explotació de la línia de fabricació d'aquell producte en concret. Aquí, bueno, en principi ha sigut tot un èxit, vale? Perquè el que es aconsegueix és un producte amb un equilibri de preu-qualitat perfecte, o quasi perfecte, i poder l'única salvetat que pot haver-hi és, i perill per part del proveïdor en aquest aspecte, és no caure en ser proveïdor cautiu, que més del seu 50% de producció no caigui.
Estigui destinada a...
Exactament.
No? O sigui, no es tracta de guanyar pel preu, sinó de compartir el volum de negoci.
Correcte, sí? Mira, és així, no? De
és
fet,
així.
Al final, el canvi de model o el negoci que facim a Cala Glòria es tracta que fins ara, si podríem dir que muntar una botiga, fer el menjar i esperar que la gent vingui,
sí.
També estem a Facebook, etc., com ens explicava l'Helena, perquè avui dia si no publicites malament, és un negoci purament de marge, vale? És un negoci de marge perquè la teva estructura es queda a la porta de la botiga,
sí.
En aquest cas el que fem és aprofitem la nostra estructura per sortir a fora i estem transformant part del nostre negoci en un negoci de rotació, vale? Sacrifiquem marge per tindre més volum.
D'acord. Carles Alcubé, bon dia.
Hola, bon dia.
La gent de la Cucanya es va instal·lar als baixos d'un dels hotels més emblemàtics d'Aiguadols. Fa quan?
Pues ara farà 10 mesos.
10 mesos, és a dir, a punt de complir-se aquest primer any. Què tal l'experiència d'aquest primer any?
Doncs molt bona. Molt bona perquè és un projecte que, bueno, sí que és veritat que portem el nom de molts anys, però no deixa de ser un projecte començar a zero. i per mi és tot un canvi, no? De estar treballant amb els pares a Vilanova, on tenia un restaurant que ja rodava, a començar, com deia, de zero i començar a fer-te els teus nous clients i, bueno, i situar-te i posicionar-te en una plaça com és el Port d'Aigua Dolç, que té una competència molt bona, no? Molt bona i forta.
Preguntem, potser és una ximpleria, però Sitges no és el que sembla, o sí?
Què vol dir Sitges? No és el que sembla.
En el sentit de si Sitges és aquella plaça on tots els negocis acostumen a funcionar, o veritablement Sitges és més complicat del que sembla en un primer moment.
Sitges és molt complicat perquè hi ha professionals molt bons i això ho demostren que hi ha molta rotació de locals. Hi ha molts que queden i perduren, hi ha molts que obren i tanquen, històricament Sitges ha tingut molts negocis, ja sigui de restauració o de comerç, que s'han obert només per temporada també,
no?
Hi ha un cert punt d'especulació en aquest sentit també, però bueno, també hi ha un altre vessant, que és aquesta persona que fa el seu negoci aquí a la vila, que s'ho sent i vol invertir tant la seva feina com els seus diners, no? I jo crec que en aquest sentit hi ha molts restaurants molt bons, de molts anys, de molta tradició, i bueno, és una competència molt molt forta, no?
Al principi hi havia aquella, no sé si dir certa incertesa, de a veure si aguantarem bé aquest primer any, a veure si ho encarrilem això bé, que veritablement allò que pensàvem es vagi complint, ja no dic tant en els objectius, que sempre és una cosa més incerta a vegades de poder complir, sinó el fet de dir, mira, arrenquem i de moment, si podem dir que l'any que ve continuem aquí i que les coses funcionen, ja ens donem per satisfets.
Doncs sí, bueno, anem complint una miqueta les expectatives. Sí que és veritat que és molt difícil fer previsions avui dia,
però per això ho dic.
És tan alta que potser no és tan vermell i és tot un èxit. Però també, bueno, aquí ens obrim una miqueta també un altre mercat, un altre públic diferent del que teníem allà.
En quin sentit?
Doncs que, bueno, a Vilanova sí que és un públic molt, molt familiar, molt de celebració, no en són tant les més grans.
D'acord. És a dir, el racó de Santa Llúcia,
sí,
diguem-ne, està molt relacionat amb un públic de celebracions, sobretot.
Sí, perquè és un lloc molt espaiós, les criatures poden córrer per allà.
Exacte, bueno, és a dir,
és molt de família, no? És molt còmode per anar en família.
D'acord.
Encara que sí que tenim parelletes que van escapar de Barcelona o
Però en general, diguem-ne, que es mou més en un àmbit familiar. Sí. En el cas de Sitges?
Sitges més d'escapadeta, cap de setmana, baixen al port i fan una volteta per allà, és un lloc molt maco, i si no la passejada des del centre, no?, que són 10 minutets, i aquest passeig de Balmins, que és preciós, no?, i és una passejada molt agradable, i després, bueno, hi ha bons restaurants allà al port per dinar, no?
L'estadística d'aquest any, què diu? Més públic de dinar, més públic de sopar, els matins són una cosa, les nits són una altra,
depèn de l'època de l'any. Això sempre una miqueta ha estat així, més cap a l'estiu tirant a la nit, no?, perquè al migdia, pues, anem a la platja, o fa massa calor per anar a dinar, no ens ve tant de gust, i en canvi, bueno, quan fa més fresquet al vespre, pues, sí que ens animem més a sortir. I a l'estiu, pues, al contrari, no?, amb el fred o si plou o el que sigui, pues, sempre és més agradable anar a dinar un cap de setmana, diumenge, i fer un arrosset, per exemple, o un bon peix, que no anar a sopar, per exemple, no? Perquè no fa tant de gust.
Fa gairebé un any, quan parlàvem amb en Carles, també ens definia un tipus de cuina, fins a cert punt, singularitzada també, a Sitges, respecte a la cuina del racó de Santa Llúcia, no?
Bueno, aquí treballem molt el tema de les peces grans de peix salvatge, per exemple, com a diferència, no? És un tracte més proper per la dimensió del restaurant, que ens ho permet més, no? Podem treballar més, però sí que conservem també molt la idea inicial del restaurant, no? Que és un producte basat aquí a la zona, potenciant molt, doncs, els productes locals, com és evident el peix i els arrossos, però també tirant una miqueta que té rendits, no? Que tenim un gall del Penedès que és boníssim, tenim un ànec mut que també no s'ha d'expressar, no? I són uns productes de terra endins que a vegades ens oblidem aquí, i el Garraf és una terra, doncs, de mar i muntanya, no? Està tot molt a prop, i jo crec que hem d'aprofitar que tenim un territori tan, tan divers, no?
Aquesta cucanya que va néixer a Sitges va néixer en plena crisi, per dir-ho així, i per tant, diguem-ne, que suposava interioritzar un procés que d'entrada ja es podia qualificar de difícil. Obrir sempre és difícil, obrir enmig d'una crisi és difícil, però vista gairebé un any de perspectiva, està millor o està pitjor del que semblava en un principi, això?
Bueno, costa molt d'esforç, no? Són moltíssimes hores d'estar allà i has de ser-hi. Si no hi ets, avui dia l'exigència dels clients cada dia és més alta, és més elevada, perquè bueno, és normal, cada dia, si ens gastem menys diners, els volem gastar millor i no ens volem equivocar, no? L'exigència és molt alta i llavors això et fa que tu mateix també t'exigessis més i diguem-ne sacrificis més alt també. I després, que és un negoci, no oblidem que és un negoci tradicional, amb la mateixa, és tradicional, i avui dia els negocis que fas nous, vull dir, sempre s'aconsella de trencar una miqueta els estàndards, no? I els negocis tradicionals pues, tenen menys, diguem, la possibilitat de sobreviure. Llavors, perquè sobrevisquin, has de marcar una miqueta la diferència i estar sempre allà al 100%, no? Bueno, 100%, més del 100%. No?
La gent vol menjar a casa, també?
I tant que volen menjar a casa, sí. Cada dia més.
Cada dia més, per què?
Perquè estàs còmode, perquè no has d'agafar el cotxe i pots beure, per moltes coses. El tema del beure i conduir ha estat va ser la primera crisi.
T'ha sortit de cop, eh? El beure i conduir,
sí, perquè
va ser la primera crisi. El fumar ha estat la segona?
Bueno, el fumar no tant, però el beure sí, perquè jo tenim un restaurant a Vilanova, estem fora de la ciutat.
Sí.
La nostra primera crisi va venir fa gairebé 7 anys ja, amb les restriccions del tema de l'alcoholèmia, sí. No? Aquella va ser la primera crisi molt forta, vull dir, va destruir, diguem-ne, una miqueta el client de nit i
bueno, es pot dir així, eh?
Sí, tal qual, en el meu cas, eh?
Sí.
Després s'han beneficiat altres negocis, per exemple a Vilanova, que conec el temps, bueno, el cas de més temps, no?
Sí.
Però sí que s'ha vist com s'ha proliferat el negoci al centre vila de pues, petits cellers o llocs per fer tapetes i tal, perquè és un...
Diguem-ne que per molt que t'engatis pots arribar a casa.
Ah, ja està, no hi ha problema.
Vaig, dit així d'una forma molt barroera, però vaja.
Sempre hi ha algun amic que ha recolzar-te per arribar.
Exacte, per arribar. Perquè qui no beu vi no beu aigua. Pregunto, eh?
No, però no, el problema és que la gastronomia està molt, molt lligada
molt,
al menjar i al beure.
I al beure, no?
I bueno, ara tenim moltes botigues de vins, molt més especialitzades que abans.
És una paradoxa, eh?
T'aconsellen molt
més
millor,
que
també.
Mai es parla d'aquest maridatge i de totes les combinacions i el valor de la cultura del vi, i ara s'ha d'anar amb més precaució que mai, o almenys determinades persones, perquè hi ha gent que té més sac, però hi ha gent que no, a l'hora de beure, no? Mm-hmm. O sigui, això va ser la primera crisi?
Jo, per mi, sí.
Sí.
El tabac no crec que hagi influït tant.
D'acord.
És un acte de rebeldia, que la gent no volia que li diguessin el que ha de fer, però no t'impedeix sortir.
D'acord. En el cas de l'Helena, òbviament, aquesta qüestió del vi d'allò, allà, cap problema, i a l'hora de fumar, suposo que tothom pot fumar, és qüestió de sortir fora?
Sortir fora,
als espais oberts, i allà n'hi ha molts, òbviament.
Sí, allà hi ha massa.
I en Joan es sentia amb més d'una de les afirmacions i de les argumentacions que ens deixava en Carles. En quin sentit?
Bueno, jo no tant per la Glòria, perquè de fet era el que ens deia el Carles,
sí.
Que en el nostre negoci fins ara la gent el que ha fet ha sigut vindre a buscar el menjar a casa o sigui, a casa nostra per endur-se'l i menjar-se'n el seu.
Ha augmentat això, que ha augmentat, Joan?
No, la veritat és que nosaltres hem tingut una davallada d'un 15% de ventes.
D'acord.
En 2 anys.
D'acord.
Sí. El tíquet mig, bueno, això també dependrà molt del posicionament de cada un. Nosaltres, a Cala Glòria, com hem vist que el que ens ha baixat és el nombre de clients, el que hem decidit ha sigut, ho vam provar, en un moment donat, de dir, a veure, què ens posicionem, més a baix o més a dalt? Fem menús de 6 euros o fem realment plats, com ens deia el Carles, tradicionals catalans amb un valor afegit?
Això és un trencaclos que suposo per qualsevol,
sí,
eh?
Sí, és una decisió que jo crec que és la més complicada, perquè...
És la clau.
Exacte, Carles. Vull dir, perquè, o sigui, si escolleixes una cosa, estàs renunciant a una altra. El que no podem és anar tots als pals.
Ara tots aquells que estiguin mirant la Riera diuen, mira, com a la Riera. A canviar el menú. A canviar el menú i a proposar una cosa,
sí.
Bé, que potser, diguem-ne, trenca amb aquelles conviccions, tradicions familiars o de qualsevol persona que obre una empresa pensant, jo vull fer això.
Correcte.
I haig de renunciar a això.
Així és.
Per mort de sobreviure.
A veure, en màrqueting ja es diu, no? Vull dir, el que és el posicionament d'una empresa és un exercici de renúncia, ¿vale? Perquè en aquest mateix moment, vull dir, si a tu et veuen com una casa rural d'un nivell mitjal, estàs renunciant a una sèrie de clients. Al final, vull dir, a les persones, vull dir, que som els que fem els negocis, mm-hmm. Al revés, el que no se'ns pot explicar és que Can Ramonet o Cala Glòria o la Cucanya és blau, vermell, alt, té 24 anys, no sé què, no sé quantos, no, només volen saber una cosa, ¿vale? O sigui, Això es diu posicionament. O sigui, el missatge, quan més senzill sigui, millor, i que aleshores el que estàs fent aleshores és una segmentació neta. Nosaltres aleshores el que hem fet ha sigut posicionant-se en la banda de restauració mig-alta. Aleshores hem decidit aquí, o sigui que la conclusió sigui, el nostre resultat final, el que busquem sigui no tant buscar, que sí que ho busquem per una altra banda, vale? Però sobretot en el tipus de consumidor mig-mitjal, no buscar tant més quantitat, sinó elevar el tiquet mig.
Aquest era un posicionament més arriscat,
sí,
però en favor d'una clientela, no sé si dir, més fidel.
Correcte.
Sí?
Bueno, més sí.
Més ja fidel en el sentit de bé, ho valorem i vinga, va, fem l'esforç i sí.
Sí, perquè a més, totes les tendències de consum que em vaig preparar una miqueta el mm-hmm. tema, vaig estar en el IDESCAT mirant estadístiques i tal, i quasi m'agafo una depressió. Però perquè tot, quasi tot és negatiu.
D'acord.
Però el que sí que és cert és que, a veure, tens que decidir, perquè resulta que el consum menys baixa o inclús puja, independentment del sector, és a productes de més valor.
D'acord.
De més preu.
D'acord.
Val? O sigui, diguéssim que les famílies que tenen un nivell adquisitiu més alt, doncs són les que en general s'han vist menys afectades per la crisi.
És a dir, hi ha d'haver oferta per tothom, però no sempre per una empresa apostar per la banda més econòmica pot ser una sortida...
Bueno, sí, pot ser perfectament, eh?
D'acord.
És una decisió a prendre.
Uh-huh.
Què passa? En el nostre cas vam decidir anar cap amunt, perquè anar cap avall el que ens significava era molta més feina i molta més estructura sense cap garantia de facturar més i de guanyar alguna
cosa. D'acord. D'acord. És a dir, no sempre no hi ha una relació directa causa-efecte entre ho poso més barat o vendré més.
No, al final és un tema que depèn de l'oferta i la demanda.
No, tots tres coincidiu amb això, eh? No hi ha una relació causa-efecte entre posar més, abaixar el preu i tenir més gent?
No.
No. No. En Carles diu que no, l'Helena diu que no i en Joan diu que no. Però és temptador, suposo, no?
Home, sí,
en un moment
nota,
així,
hi ha moments que nosaltres,
que dius,
temporades
home,
baixes,
va.
Clar, temporades baixes sí que intentes, doncs, per tenir més clientela i perquè la casa doncs, tingui un manteniment, doncs, baixar una mica els preus de l'allotjament. I es nota, realment sí que es nota que tenim més reserves, però aquestes reserves et serveixen per anar mantenint, que hi hagi una rotació, un ritme i no perdre'l. I quan arriba temporades més altes, doncs, tornes a posar els preus de lo que són raonables i segueix mantenint, o sigui, no, realment no baixa el preu.
D'acord, m'has fet pensar quan teníem a vegades aquí alguns hotelers ens deien, fes el que vulguis, però millor tenir un hotel ple que un hotel buit.
Sí.
Sí?
Això està clar.
Això està clar. Igual sí. En un restaurant, igual
clar,
com...
Suposo que en tots els negocis...
Fes el que vulguis clar. En matisos,
tenir
un negoci però
parat,
fes el que vulguis...
Clar, tenir un negoci parat t'està clar. Donant els mateixos, les mateixes despeses i els menys guanys.
D'acord.
Sí. Carles. L'habitació buida és la més cara.
Sí. Sí.
I la taula buida també.
Això està claríssim, no? El que passa que baixar preus per baixar no té cap sentit. Diguem-ne, no té recorregut. Si que pots fer, a veure com t'explico això, baixar preus sí que té un efecte directe en captació de clients, és a dir, en la mesura...
Em permets un parèntesi aquí? Hem viscut un any en què s'han baixat preus.
Sí.
Sí.
Mm-hmm.
Diguem que podem comprar coses més econòmiques que no pas les compràvem fa un any. Després ficaríem tots els matisos, però aquesta aposta d'empreses en general per la rebaixa de preus, diguem-ne, és evident. Això sí.
Sí, sí, no, la baixa de preus hi és. Però
ara,
dir,
matisos.
Una baixa de preus amb
un sector com el vostre,
relacionada amb un valor alt, vale? Com a mesura promocional, funciona.
D'acord.
I això et serveix, una, per agafar quota de mercat, per robar clients al veí, per mil coses.
D'acord, ens referim quan parlem de valor alt a aquells, diguem-ne, allò que té un valor afegit, una restauració amb valor afegit, un producte amb valor afegit.
Qualsevol producte que tingui un valor percebut
alt,
el que sigui, pot ser una bicicleta, pot ser un hotel, pot ser el que sigui.
Es pot permetre, diguem-ne, aquest luxe inicial?
De posicionament, si l'hotel X té una percepció de valor molt alta per la seva ubicació, per la seva qualitat de servei i per com està fet per dins... Vull dir, la gent estarà disposada a pagar fins a 200 euros per dir alguna cosa.
Apple és un bon exemple d'això.
Amb aquest
en el cas extrem, eh?
Amb aquest hotel, si jo, per exemple, el que vull fer, estic començant per dir alguna cosa i l'he d'anar a conèixer, faig una promoció d'aquelles rompedores de 60% de descompte, el que estic fent, un, omplir hotel, dos, agafar diners en caixa, tres, agafar quota de mercat,
i 4 no destruir el meu producte perquè segueix estant a 200 euros, però la promoció és molt especial, però el valor del meu hotel segueix estant a 200 euros. Llavors, això sí que et serveix per com a eina de difusió del teu producte, per donar-ho a conèixer, que la gent, el més important avui dia és que et tastin, perquè hi ha tanta competència que només amb l'anunci de la revisteta no val.
D'acord.
Si no, llavors, clar, sortim un cop per mes. Llavors, quantes possibilitats tens que aquella persona vingui a casa teva i et tasti i m'entens?
Això engoixa molt.
Bueno, hi ha eines per solucionar això, sí. I a vegades les has d'utilitzar, no? Llavors, bueno...
Que em veniu cap a aquella frase del poeta, eh? Que és de necio confundir valor con precio.
Sí, no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver. No. Però en canvi, gairebé en l'època en què vivim,
és el qualitat-preu,
estem ho associant d'una forma perillosa, eh?
El qualitat-preu és el que es refereix a la percepció del valor amb el preu que té el producte. Si estan a la mateixa alçada, pues diem que la qualitat-preu és bona i no cal que sigui un preu baix, pot ser un preu molt alt.
Aquells preus que vas posar fa un any han donat moltes voltes pel cap, per allò de
dir... Els preus estan on estaven i es fan altres coses. Una mica de la filosofia nostra és aquesta.
Dic per allò, de dir, marquem, i suposo que abans de decidir el preu, bé sigui d'una taula de restaurant, bé sigui d'un establiment, bé sigui d'un servei com el del Morter de Cala Glòria, allò, ho decidim, sí, ja.
El problema és que el preu...
I després suposo que no es pot tocar massa, això, no?
Jo crec que no es pot tocar, i a part que el preu per si sol no diu res. Vull dir, clar, si tu a mi em preguntes quant val això, i li diré 5 euros, què li sembla, car o barat? Oh, molt barat. I si li dic que per 5 euros no li dono res... Ah, és molt car, no? Clar, tot depèn, el preu en si sol no diu res. Llavors, si utilitzes un producte X, quan fem els escandalls, com comentàvem abans, utilitzes una sèrie de productes, el preu no pot ser per sota d'un nivell.
D'un determinant.
Perquè és que si no ho pots ni pagar, no? Vull dir, llavors, que tu et posiciones i decides que el teu client ha de ser una persona que entén d'aquest producte, que va al mercat i veu els preus de cada dia, que sap el que és un producte fresc.
Ha canviat la percepció del client, també? Quan deia fa un moment en Carles que els clients s'han tornat més exigents també vol dir més exigents a partir del coneixement de les coses, o com?
Sí, a veure, evidentment, no? Vull dir, i això ens ho marca els temps que vivim, oi? Vull dir, la gent, doncs, lògicament, anem amb més cura d'on gastem els diners. Vull dir, aquesta és la realitat. Llavors és quan es fa més potent el discurs que ara ens ha fet el Carles sobre el tema del preu i el posicionament, no? O sigui, el preu per si sol no diu res, però un preu és poder un dels elements que més posiciona qualsevol producte o servei.
Com les notes dels exàmens, eh?
Podria ser, perfecte. Sí. Aleshores, vull dir, això pot condicionar, un posicionament condiciona, al final és un tema de percepcions. Oi? La gent pensa, però la realitat és la de cadascú, oi? De que la Cucanya o que la Glòria o que en Ramonet és d'aquesta manera.
El que sigui.
Oi? I el preu el que fa és precisament posicionar-te al respecte. Si per baixar preus tens que baixar qualitat, t'estàs desposicionant. Aleshores, vull dir, estàs canviant a la teva clientela i en els que tenies els estàs despistant. Al final és un tema de percepció. Vull dir, o sigui, la percepció és una fórmula molt senzilla, que és un tema... La percepció és igual a expectatives menys la realitat que després ens trobem. Si jo aquí explico que Cala Glòria és estupendo, que tenim la millor cuinera casolana, que existeix al Garraf, no sé quantos...
I jo m'enduc algun menjar cap a casa meva...
I clar, et poso l'expectativa tan alta... que, bueno, depèn de la teva realitat, aleshores podràs dir, home, doncs no hi ha per tant, oi? En canvi, si dic, no, mira, som una cuina humil, amb una cuinera, vull dir, que ha après a cuinar amb la seva família, no sé què.
Estaré bastant més predisposat d'entrada.
Correcte, la teva predisposició serà aquesta. Jo crec que el tema està aquí, no? Vull dir, penso que avui en dia els preus, com tu bé has dit... pràcticament no han pujat i alguns han baixat. Nosaltres,
canvi,
mateixos, vull dir, en els últims 3 anys, vull dir, hem pujat el preu per sota de l'IPC, vale? Estem per sota, vull dir, perquè el que estem mirant precisament és de retallar despeses, bueno, el que està fent qualsevol empresa.
Sí, de menjar-se els marges, vaja.
Retallar despeses, o sigui, treure greix, vale, de la nostra empresa i procurar augmentar les ventes, vale? Vull dir, no a costa de pujar preus, vull dir que això ho podria fer qualsevol i al final el que va és en perjudici del teu propi negoci i del client.
D'acord, o sigui, tothom té bastant clar que baixar-los fins a cert punt, però pujar-los no
tampoc
es poden pujar.
No, exactament. Es té que buscar la
solució d'altres coses. Coses.
Crec que hem de valorar el nostre producte. O sigui, tu l'has de valorar i saber què val. Doncs el meu producte val això. i a partir d'aquí doncs, intentar mantenir aquest valor que li estàs donant al teu producte rebaixant altres coses, però el teu producte sempre té de ser i tenir un valor, el valor que tu creus que té.
Respecte, suposo, a la mitjana de valors,
sí,
perquè
sí.
Allò que dèiem abans, no? Trobar la mida justa de les coses no deu ser fàcil, establir-la i no canviar-la.
Ah, exacte.
I això deu ser bastant més complicat, del que sembla, no? L'IVA us ha perjudicat?
Bueno, portem poquet, no? Però en principi no.
En principi no.
No.
Jo crec que directament no.
Directament però, no, diguem-ne que és un sector més elevat.
La pressió que porta la gent és molt alta,
sí.
Perquè no afecta directament. O sigui, vull dir, si tu tens un compte de 100 euros que et costi 100 o 102, no fas la diferència. Però la dinàmica de posar impostos bueno, i de pressió que hi ha en general, pues, cada cop que fem una mesura d'aquestes brillants, pues la gent té més depressió encara.
La gent parla molt d'això?
Sí.
Sí,
sí, i a més és en
ho dic,
general,
per allò, segurament fora de casa en pots parlar, no en pots parlar quan vas, però surt això.
Sí, 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 sense sí. Parar. Bueno, jo en el meu cas és que jo, a part de la participació que tinc a Cala Glòria, sóc consultor d'empreses i professor de màrqueting amb una IADA, una escola de negocis de Barcelona. I això és un tema constant, no? Evidentment, no? Vull dir, a veure, la pujada de l'IVA no és només ens ha afectat el nostre sector d'hostaleria, ha afectat en general. De fet, hi ha sectors molt més afectats.
L'altre dia
una amiga meva que
sí,
té una perruqueria em deia, he tingut que pujar l'IVA d'un 8 a un 21%.
Exacte. O el sector de l'espectacle o el sector...
Exactament. Això. Aleshores, això afecta indirectament a tots els sectors, de fet, a la societat. Això ha sigut una pujada de preus general. Aleshores, evidentment, que ens afectarà més menys a nosaltres també, no? Uh-huh. Però també indirectament, no només perquè ara el meu plat val 2 cèntims
més. Sí, és
en general.
O sigui que aquesta sensació respira...
Sí, bueno,
encara que un vagi a dinar i a passar-s'ho bé no...
I a part, afegiré una cosa, afecta amb el consum en general perquè la gent té menys diners a la butxaca, vull dir que d'una banda a una altra al final quan van a pagar a qualsevol lloc estan pagant més que el que pagaven abans i per tant tenen menys diners per gastar, llavors hi ha una altra sortida por ahí, no? Vull dir...
Si no rebaixen preus es pot proposar un incentiu d'una
sí.
altra mena per dir-ho
sí.
així? Aquesta és la sortida possible, dir no, jo no vull rebaixar el valor, diguem-ne, arribant a uns extrems que vaja, que perdem bous i esquelles, i en canvi sí que et vull proposar doncs que pel preu que paguis tinguis un al·licient afegit, això sí.
Clar, nosaltres per exemple a Can Ramonet mantenim preus, no rebaixem, però sí que estem intentant, i encara aquest últim any estem promocionant més el que són les activitats, doncs que la gent pugui venir, tenir activitats per fer, muntar a cavall, anar amb bici, poder visitar cellers que hi ha a la zona, que hi ha molts i molt bons. Tot això són incentius que li dones i fan que el valor d'aquest preu que tu li estàs marcant sigui, es pugui mantenir i substentar en alguna cosa.
D'acord.
O sigui, la gent quan li dones un
oferta
incentiu,
complementària.
Una oferta complementària, doncs està molt més agraïda. Saber que pot anar, en el nostre cas, a Can Ramonet i es pot trobar doncs, diferents activitats, pots fer carn a la brasa, no sé, diferents coses, llavors et motiva.
Gairebé diríem, Helena, que el client prefereix això, que no que li rebaixis el preu, a vegades?
Sí, moltes
dir,
vegades sí.
Un al·licient,
sí,
alguna cosa
gust,
que pugui
ja que
fer,
paguen,
està a gust,
ja
que pagues, està a gust.
Està a gust i tenir doncs, uns serveis pel preu que estan pagant.
D'acord, no? El vostre cas, Joan?
Sí, de forma indirecta, perquè com us he explicat abans, vull dir, nosaltres el que estem oferint és la possibilitat de que empreses com Can Ramonet ofereixin un servei més.
Uh-huh. És un servei més...
Amb cost variable, sense tindre que fer inversions, no? Uh-huh. De fet, el que diu l'Helena, l'estadística ho confirma, no? Vull dir, diu que, per exemple, aquest any les pernoctacions a establiments hostalers ha crescut només un 0,6, o sigui, 0. D'acord? Però, en canvi, la facturació mitja per habitació ha crescut un 4,1. I els ingressos per habitació disponible han pujat un 6,8 respecte a l'any passat. Això vol dir que la gent un cop t'arriba a casa teva, doncs, si li ofereixes més serveis estarà disposada a gaudir d'ells.
Sí, i es queda més, a vegades arriben i tenen pensat d'estar una nit, veuen pues, Can Ramonet, l'entorn, que és molt maco, totes les possibilitats que tenen i diuen, ah, doncs mira, em quedaré 2 dies més. Llavors, això també per nosaltres és un al·licient.
D'acord. Els impulsos encara juguen, encara sí. que estiguem en crisi.
Són més emocionals que racionals.
Com a mínim, sí. Encara juguen una mica en aquest cas. En el cas d'un restaurant, com pot ser la Cucanya, Carles,
bueno,
en què es pot jugar?
En què es pot jugar? En donar més pel mateix. No tens massa...
vull dir, en un restaurant fer ventes suplementàries, el que seria un dinar és bastant complicat. Llavors el que li has de donar és un valor afegit, és a dir, doncs, a celebrar el seu aniversari, per exemple, doncs tens el detallet de portar un pastisset amb les espelmetes, li fas la foto, se la regales, tal, no sé, li fas, acabes que tingui una bona experiència, perquè al final estem tots parlant sempre a casa de la crisi, ara parlem d'independència, o sigui, ara hem canviat, però vull dir, bueno, parlem de coses que estem tots allà tibant sempre, no? I quan sortim amb la família volem estar a gust i passar-ho bé, no? I jo crec que una miqueta pues hem de reforçar aquesta voluntat que té la gent d'anar i passar-ho bé, encara que siguin tres horetes, no?
Això no ha canviat des del principi dels temps, eh?
A què?
Volem sortir i passar-ho bé.
Sí, però ara la situació general és diferent, l'entorn és diferent. Vull dir, fa 7 anys volíem sortir i passar-ho bé exactament igual que avui, però diguem-ne que la inèrcia era diferent. Ja, tu et movies pel carrer i ningú parlava de crisi, tothom s'estava comprant un cotxe nou cada dia, vull dir, que
i si era
abans tothom era feliç per dir alguna
cosa. I si era alemany, millor el cotxe.
Clar, i hombre, i si el crèdit te'l donaven a Alemanya, millor encara
també, el cotxe. Sí.
Tot. Però vull dir, clar, abans és diferent i ara tenim una situació molt negativa en general, i quan volem sortir i passar-ho bé, volem sortir i passar-ho bé de veritat.
D'acord.
De veritat.
És a dir, hi hem trobat un altre valor, això del sortir a passar-ho bé, perquè diguem-ne, habitualment, en la nostra quotidianitat, això de passar-ho bé, diguem-ne, està molt més mesurat que no pas fa 5 anys o 6 anys o 7 anys enrere, no?
Jo crec que sí, jo crec que la situació és molt diferent i l'actitud de la gent és molt diferent.
D'acord, es nota això en a la sala?
Bueno, t'ho comenten, tampoc, ben a passar-ho, jo no sé si és bo parlar amb ells d'això o no, no? T'ho comenten i tal, demanen opinió i clar, a vegades no saps si entrar o no entrar,
perquè
ja si no ja acabes de reforçar ja aquest sentiment negatiu,
no? Llavors, suposo que tens que venir a preguntar com esteu, com va tot,
sí,
com va,
sí, aquesta, és la típica pregunta.
Com va tot, no? Sí. Com va tot?
Sí, sí. És un termòmetre.
Com va tot, no? I un acostuma a dir, bé, anem fent, anem aguantant.
Sempre explicarà el cas d'un altre, ai sí, te'n recordes d'aquell restaurant de tota la vida?
Que tal?
Ostres, tu, i jo, bueno, pues... Pues vale, potser s'ha jubilat, no?
D'acord, d'acord.
Tampoc ha de ser tot pel mateix.
No tothom tanca per quedar.
Claro, llavors, sempre hi ha, bueno, anem amb aquesta inèrcia, no?
Ho pregunto, doncs, o segurament ho pregunto al revés, doncs. L'objectiu no és sobreviure, l'objectiu és continuar avançant, suposo.
Evidentment, sempre.
Ho dic per si a vegades està molt institucionalitzat ara o cronificat aquest objectiu de no, aguantem, i el que plantegeu vosaltres no és només aguantar, sinó avançar.
El que passa que avançar està costant
més.
En el nostre cas, allà a la Cucanya, hem començat de zero, o sigui que només podem créixer, vull dir, créixer o desaparèixer, no? Però vull dir, ja treballem molt perquè així no sigui, i l'objectiu és créixer cada any, perquè és un lloc amb molt potencial, no? I que ens fa molta il·lusió que funcioni, i bueno, Sitges és una plaça espectacular, vull dir que estem molt contents d'estar aquí.
Joan, els clients que no han tornat, han dit obertament perquè no tornava?
Això no t'ho diuen.
No t'ho diuen, eh?
Pràcticament.
Segurament no cal que ho diguin, no?
Hi ha estadístiques d'això, no? Vull dir, de cada 10 clients que et deixen, només 2 com màxim es queixen, o sigui, et diuen el perquè i la resta no ho diu mai, no? Vull dir, i dels que no t'ho diuen, a sobre aquests sabem de què diuen altres que no hi vagin. Això és una estadística de clients, no? Sí, a veure, realment, vull dir, al final del que estem parlant és de que estem en un estancament de consum, vale? I que ens tenim que buscar els negocis i més els emprenedors, que som els tres que estem aquí, pues, la vida com sigui, no? Avui mateix a les notícies del diari es veia de que el president del govern, pues, quan ha anat a Alemanya per parlar del tema del rescat, jo per la primera vegada que li he sentit dir que no servirà de gaire el rescat, li ha dit a la Merkel, sí, no hi ha un estímul de la feina, de creació de feina i per tant de consum. Bueno, no sé si ho hagués pogut dir abans, però...
D'acord, ho dic perquè molts plantejareu això, bé, ens hem d'esperar, d'acord, però aquella dita catalana de no hi ha més cera que la que crema.
Exacte.
Esclar, no hi ha més cera que la que crema, vull dir, els diners són els que són i la gent té els que té i es pot gastar el que es pot
correcte,
gastar. Correcte. Vaja, que per molt que estiris...
Per això a mi em passa... Cal la Glòria i també em passa amb els meus clients com consultor, no? Vull dir, actualment, vull dir, el que alguna companyia té que fer més que mai, perquè amb vendes es diu, hi ha una frase molt dogmàtica que diu que la dic en castellà perquè sona més dura, és que la venta és la capa que todo lo tapa. sigui, mentre es ven,
no passa res.
No es veuen els forats que tenim,
com les deficiències
totals.
Com els gols en el
futbol. És en moments com ara, l'actual que estem ara visquent, és quan es veu realment l'excel·lència. I això, a veure, els que supervivim, que espero que siguem tots els que realment són emprenedors i que estan tirant endavant la família i el país, doncs al final això ens pot portar és a ser més forts i millors amb la nostra feina. Segurament sense una crisi com aquesta molta gent, jo m'incloeixo, no hagués espavilat i hagués tret moltes més solucions, no? El projecte de sinergia que abans us he explicat, vull dir, per exemple, que amb l'Helena ja estem començant a treballar-ho, és això. Vull dir, és agafar les nostres empreses, aprofitar les nostres estructures, els nostres valors afegits
per poder oferir un producte més competitiu,
de qualitat a un preu acurat.
Ens queda un minutet només, Míriam, l'agenda
breument.
Tu mateixa.
Ens agradaria emplaçar-vos a tots des de la DEC el proper dimarts 23 d'octubre a la presentació del llibre Escoge tu camino a la felicidad y el éxito de Ricardo Eriz. És una presentació que es promou des de Llibres d'Empresa. Tindrà lloc a la seu de Vilanova.
Escoge tu camino hacia la felicidad y el éxito.
Exacte.
Se puede escoger.
23 d'octubre.
Carlos, t'hi esperem. El Ricardo t'explicarà precisament quines són les claus per poder-hi arribar.
www.adec.cat, aquest és el web de l'Associació d'Empresaris del Garraf. Allà hi podran trobar totes les activitats. Míriam, gràcies. Joan, gràcies. Helena, gràcies. Carles, gràcies.
Gràcies.
Allò que no et mata et fa més fort, deia el filòsof. Doncs a veure si veritablement això és així. En res, en segons, notícies en connexió amb la xarxa, en 5 minuts. Tornem a ser amb tots vostès. Tercera hora de programa, el portaveu del PSC, Ricard Vicente, estarà amb nosaltres. Temes d'actualitat de política sitgetana en aquesta tercera hora del matí, nosaltres, que començarà en 5 minuts. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.